Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julveu. Acabem de saber, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha estat localitzada aquest matí al carrer Puig i Valls de Sants. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el cos no presenta signes de criminalitat. Fins a la zona s'hi han desplaçat almenys dues ambulàncies i Mossos d'Esquadra que ho investiguen. El carrer a aquesta hora continua tallant. N'estarem molt pendents si hi ha qualsevol novetat sobre la troballa d'aquesta persona localitzada en plena via pública, al carrer Puig i Valls de Sants. Més qüestions pendents. Un dia més de l'Orient Mitjà, l'escalada del conflicte entre l'Iran i Israel ha provocat reaccions arreu del món. La Unió Europea i el G7 condemnen l'atac de l'Iran i demanen contenció. Israel, per la seva banda, reclama a l'Organització de les Nacions Unides que actuï per aturar l'Iran. El gabinet de guerra d'Israel es torna a reunir aquest migdia, serà a partir de la 1. I mentrestant, el govern espanyol insisteix en el reconeixement de Palestina com a estat. Aquest mateix dijous està previst que l'executiu ho defensi davant del Consell de Seguretat de l'ONU. En parla el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Televisió Espanyola.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya hablaré a favor de la entrada de Palestina como un Estado soberano en las Naciones Unidas. Y estamos en estos momentos, estamos hablando con aquellos socios que todavía no lo han hecho, porque la mayoría de los países del mundo ya han reconocido a Palestina, 139 estados.
I a tot això, centenars de persones han protestat aquest matí als ports de Barcelona i de Tarragona en suport del poble palestí. Tot plegat s'enmarca en una acció que ha tingut lloc a fins a 30 ciutats d'arreu del món per denunciar l'economia global, que és còmplice, diuen, d'aquest genocidi. En cap dels dos ports catalans hi ha hagut afectació a l'operativa habitual. I en plena política, aquesta hora té lloc a Barcelona el primer debat dels candidats a les eleccions del 12 de maig, organitzat per PIMEC, i participen Salvador Illa del PSC, Pere Aragonès d'Esquerra, Josep Rull de Junts i també els candidats de Comuns Sumar i Partit Popular, Jéssica Albiach i Alejandro Fernández. Qui no ha estat convidat a aquest debat és Ciutadans, així ho ha anunciat el candidat taronja Carlos Carrizosa.
PIMEC ha preferido invitar aquí a los responsables del procés, a quienes son los responsables de la huida de empresas, de la ruina económica, de la división, y también a los delegados de Sánchez y Feijóo, que no buscan otra cosa que pactar a toda costa, aunque sea con el independentismo, con tal de mantenerse en la Moncloa o de llegar a ella.
I en plena política municipal, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, no tanca la porta a governar amb el Partit Socialista.
No governarem amb els socialistes si guanyem. Si guanyem. I si no, veurem. Escolta, a la vida tot pot canviar. Tu has d'estar obert a negociar amb la gent. Però és evident que els plantejaments que tenim són claríssims.
D'altra banda, ha avisat que l'estabilitat de la legislatura espanyola pot descarrilar si el candidat del Partit Socialista, Salvador Illa, fa combinacions, diu, necessàries per ser president de la Generalitat en cas que Junts per Catalunya sigui la força més votada. I política a banda, pendents també avui de Mataró, la policia ha desplegat un dispositiu contra el tràfic de drogues a gran escala. L'operació hi col·labora la policia local, un dispositiu que ha començat a primera hora d'aquest dilluns al matí. Per ara es desconeixen si s'han fet escorcolls i si hi ha detencions, molt pendents també. I a Gelida els Mossos continuen les tasques d'extinció de l'incendi de vegetació declarat aquest diumenge, un foc que es va localitzar a prop del polígon La Gelidense i es va aconseguir estabilitzar a quarts d'11 de la nit. Un incendi que va obligar a interrompre el pas de trens entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i que es va poder reprendre poc després de les 9 de la nit. Les 11 i 4 minuts, plana esportiva. Justament a aquesta hora comença el trofeu Compte de Godó a les pistes del Club de Tenis de Barcelona. Fa uns minuts acaben de començar els partits del quadre principal i els primers en saltar la pista són l'espanyol Daniel Rincón, que s'enfronta a l'argentí Díaz Acosta. També juguen a aquesta hora Daniel Evans contra el nord-americà Nakashima. Un Godó que arranca sense la gran estrella, Carlos Alcaraz, que no podrà defensar el títol, ja que no s'ha pogut recuperar de la seva lesió al braç i ahir va decidir, per tant, retirar-se. A més, el campionat també està molt pendent del que farà Rafael Nadal, que aquest migdia ha de decidir si participa o si no hi participa. Tot dependrà de les sensacions que noti en l'entrenament d'aquest matí. I en futbol, qui s'entrena just ara mateix és la plantilla del primer equip del Barça, que prepara el decisiu partit de demà contra el Paris Saint-Germain, corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions. Després de l'entrenament, cap a 3:15 del migdia, està previst que l'entrenador Xavi Hernández comparegui acompanyat d'un jugador per explicar com arriba l'equip al duel de demà al vespre. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Va, fem-ho ràpid, això, que els dos tertulians que avui ens acompanyen, Toni Picó i Xavier Torrents, han de marxar, però no volia deixar el tema a l'aigüera. Professor Torrents, diumenge, eleccions basques.
A veure, són unes eleccions, podríem dir, estranyes, perquè és el primer cop que passa... Bueno, primer cop no, però vull dir que és dels pocs cops que passa que sembla ser que se sap, segons les enquestes, qui guanyarà... se sap, diguem-ne, que qui governarà, però no exactament qui guanyarà. És a dir, se sap que governarà el Partit Nacionalista Basc amb el suport intern o extern dels socialistes, però no se sap ben bé qui guanyarà, tot i que les enquestes diuen en aquests moments que guanyarà Bildu. Llavors, clar, per exemple, les catalanes, se sap que quedarà en primer lloc el PSC, però no se sap qui governarà, és a dir, tot el contrari, no? Per tant, les eleccions catalanes i basques són diferents, però jo crec que ho deixo en mans del Toni, que a més, em consta que ha vist el debat electoral i, per tant, té molta informació de primera mà al respecte.
Segur. Professor Xavier Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres, que ens quedem amb Toni Picó, comentant precisament això, els darrers minuts que ens queden, que són les eleccions basques. Jo ara li deia a Toni Picó, i ho comparteixo, en veu alta, de fet ho vaig dir la setmana passada ja en aquest programa, jo crec, Toni, que les enquestes comencen a donar, no com a clar vencedor, no hi ha cap ni una que doni un clar vencedor, però sí comencen a posar sobre la taula aquest sorpasso d'EH Bildu. I jo ho tinc clar fins a dilluns passat. Què passa dilluns passat? Dilluns passat mor Ardanza, un dels clàssics i mítics lehendakaris del PNB al País Basc. I jo crec que a partir d'aleshores el PNB comença a tirar molt de discurs sentimentaloide i patriòtic, diguem. No sé si la cosa va per aquí, no va per aquí... Toni, com ho veus tu plegat de cara aquest diumenge?
Bueno, hi ha incerteses, no? El Xavier ho explicava bé. L'única matització que li faria seria pot haver govern del PNB amb el Partit Socialista Basc sempre que els números donguin. Sempre que els números donguin. Perquè si no...
Només és qüestió de números? Jo no ho tinc clar,
No és només qüestió de números. No és només qüestió de números.
Perquè hi ha moltes altres coses. El PSOE governa l'Estat,
Certament. El que passa és que, a veure, el PSOE, com passarà també les eleccions catalanes, ha d'escollir. En el cas del País Basc, ha d'escollir. I, a més, amb dos socis importants, no?, per la governabilitat d'Espanya. I aquí, en aquest sentit, haurà d'escollir. Crec que ja està bastant clar què escollirà. I el Xavier deia, i estic totalment d'acord. El problema en aquest sentit és que hi ha una... Ja, ho deia abans, no?, el PNB ja té un vot molt gerontificat, per tant, gent gran, a la qual... Potser Ardanza, se'n recorden d'Ardanza, però la gent jove no se'n recorda, ni molt menys de qui era Ardanza. De fet, la gent jove, el vot jove nacionalista, majoritàriament s'anirà a Bildu. majoritàriament. Totalment. Per què? Perquè no recorda, no? Ja no té un record del que havia estat Bildu en el seu moment, no? Mm. Que ni molt menys vull dir que Bildu en aquests moments sigui el mateix que havia estat, eh?
No,
ni molt menys, ni molt menys. En tot cas, el que es posa de manifest és que l'eix en aquests moments és nacionalista. Però un eix nacionalista, fixeu-vos, no de temes nacionalistes, sinó de temes de gestió. Per exemple, com deia el Xavier, vaig estar mirant una estona, no tot, però el debat que es va fer a Televisió Espanyola, i en aquest sentit, vaig estar veient-ho, i el temps que ho vaig veure van estar parlant, sobretot, de la sanitat i de l'habitatge. D'acord?
Vaja.
Clar, o, per exemple, una entrevista al 24 Hores del candidat de Bildu, Chandia, quan li van preguntar per la independència, va dir, escolti, ara no és el moment d'això. Ara és el moment d'anar a Madrid i que reconeguin l'estat plurinacional. Bildu dient això.
Sí, Bildu dient això, i no és la primera vegada. El líder de Bildu, ja me'n recordaré demà, ho ha dit més d'una vegada.
Exacte. O sigui, per tant, fixeu-vos, és
de fet,
una...
De fet, el líder de Bildu ha arribat a dir... Si no som a les institucions, no podem arribar a la independència. I ara, per ara, no som a les institucions.
Exacte. I fixeu-vos en aquest sentit, doncs, que l'eix és fonamentalment entre forces nacionalistes, però el debat no és nacionalista, sinó que és de la gestió. No? Cosa que em sembla molt, molt, molt interessant. Clar, aquí també veiem, jo penso, no?, que una de les coses que també haurem de tenir en compte en aquestes eleccions és... com queda sumar Podemos, no? Perquè jo, la meva impressió és que sumar, ja no Podemos, perquè jo crec que ja està esborrat del mapa, però sumar no tindrà bons resultats en aquestes tres eleccions que tindrem.
Compte que amb unes generals, l'altre dia sortia en el baròmetre, que amb unes generals Podemos puja, cosa que jo no m'imaginava.
Jo ho veig complicat, eh? Ho veig complicat, perquè cada vegada més, si
estem,
no estan...
Estem anys lluny, eh?
Sí,
d'unes eleccions.
Sí. Però si no estan a les institucions, perden rellevància. Mm-hmm. I, per tant, sembla complexa que puguin mantenir una rellevància sense tenir un mínim poder territorial. Un mínim.
Toni, deixa'm fer-te una darrera pregunta i et deixo un pau, eh? Sobre les eleccions basques, però implica també les catalanes, trobo. És tan improbable... un pacte, perquè ningú n'ha parlat, eh? Però és tan improbable un pacte PNB-Bildu per governar el País Basc com una famosa sociovergència a Catalunya?
Crec... Mira, et posaré l'exemple...
Te l'he posat difícil, ara.
Sí, no. És un tema complex, perquè parlo... Tinc amics de Bildu, tinc amics del PNB, no? I, per tant, moltes vegades parlo amb ells, no? I, en certa forma, es dona la mateixa desconfiança que existeix entre... Junts i Esquerra Republicana. Més encara, no? Perquè els del PNB el que et recorden és... Escolta'm, és que aquesta gent matava. I de com me'n puc enfiar d'aquesta gent que matava? I els de Bildu diuen... Escolta'm, és que el PNB és l'antiga política. I, per tant, nosaltres no ens podem entendre amb l'antiga política. Ho veig complicat. I malgrat que pugui haver una majoria de les forces nacionalistes, no crec ni molt menys que encara estiguin en el moment de poder confiar suficientment com per conformar govern.
Toni Picó, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. A vosaltres.
13 minuts que passen de les 11, anem a publicitat i obrim més temes, ara sí, al magazín de La Caravana.
Ràdio Estel. Descobreix la passió de Cervera. El 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d'abril viu en directe un espectacle per a petits i grans, una història plena de valors i sentiments. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades a lapassiodecervera.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
A punt d'arribar a un quart de 12 del matí, mireu, avui el Criatures Fantàstiques serà una mica diferent i posarem el focus en les llars d'infants, perquè la setmana passada treballadores d'escoles Bressol de Barcelona van alçar la veu per exigir baixar les ràtios per educadora per poder atendre en bones condicions els infants. Aquesta és la principal reclamació que han fet des de la plataforma de Dignitat 03, que a més també denuncia les condicions de precarietat amb què treballen, manifestant que les ràtios són abusives i desmesurades i han rebutjat les externalitzacions i reclamat que es reconegui i estabilitzi la feina de les educadores de suport. Per tot plegat, demanen una taula de diàleg amb els partits polítics per impulsar les mesures legislatives necessàries que millorin la seva situació. Per conèixer més i millor la situació, el que reclamen i també com és la seva feina amb els nens i nenes, ja podem saludar a aquesta hora a Joan Saela, també a Ferran Aquilina. Ells dos són educadors jubilats d'Escoles Bressol i membres de la plataforma Dignitat 03. Joan, Ferran, què tal? Molt bon dia, gràcies per venir.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
I també ens acompanya l'Eva, que és educadora en actiu i també és membre d'aquesta plataforma Dignitat pel 03. Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Joan, Ferran, Eva, per primer que vulgui encetar tota aquesta qüestió, jo el primer que he de fer, perquè evidentment no tothom n'estarà al corrent, és preguntar-vos què és Dignitat pel 03.
Bueno, tu mateix, Joan, no sé si...
Bé, bueno, Dignitat del 03 neix a partir de la necessitat de defensar, doncs, és un col·lectiu, és un moviment social que neix a la necessitat de defensar els nens i nenes de 0 a 3 anys de la ciutat de Barcelona. I, bueno, vull dir, està compost per diferents gent que treballa a escoles Bressol i ara, vull dir, en aquest moment es va aconseguir, doncs, fer una taula amb els partits polítics, allà amb els sindicats, en què van participar una sèrie de sindicats que teniu aquí, i, pues, treballem una mica per això.
Dir també que vull dir que no, aquest moviment no parteix d'ara, vull dir que porta molts anys de reivindicació d'Escola Bressol, quan dic molts anys, i que d'alguna manera era Bressol indignades també, es va, i bueno, d'aquesta manera.
Sí, de fet, naixem una mica a Barcelona, no?, amb la necessitat de millorar les condicions de Barcelona, però sí que de seguida ens adonem que és una realitat extesa a tota Catalunya i, per tant, també creiem que és un moviment ampli, que el que demanem també a la Generalitat és la seva responsabilitat respecte al 03. Uh-huh. I ho fem des d'aquesta part de les escoles Bressol, però també des d'aquesta part de que ja calen de manera urgent polítiques de conciliació perquè les famílies puguin estar amb les seves criatures de 0 a 3 anys.
De seguida entrem en quina és la situació actual a les escoles Bressol abans, però sí que us vull preguntar si teniu la sensació que des de l'administració, i em refereixo només a educació, evidentment, mai s'ha acabat de posar el focus precisament en aquesta edat, el 03.
Correcte, vull dir, les polítiques que han estat fins ara han sigut evasives i han sigut d'alguna manera per fer pilotes a fora. Tot i que, vull dir, d'alguna manera, des de, per exemple, podem situar des del 2004, que es va fer una llei d'escola Bressol i un mapa escolar que el mateix síndic de Greuges ja va considerar que era partida d'insuficiència. Insuficiència de places, insuficiència també de... a nivell de finançament. I tot això, pues, que es va relegar als ajuntaments, que, bueno, que tenen la seva part d'importància, però el que va significar és que la Generalitat es va desdir. I també, a partir del 2011, va haver-hi retallades que van deixar a zero el finançament del 03 i que no s'han revertit, i el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama aquesta finançament i això.
Eva, Joan, quina és la situació actual a les escoles Bressols municipals de Barcelona i de Catalunya en general?
Mira, diré la paraula supervivència, que jo crec que és el que ens identifica moltes de les educadores que actualment estem.
És dur, això, eh?
És dur, és dur. Vull dir, hi ha un sentiment d'esgotament general, de sostenir una situació que és insostenible. Hi ha una sensació de que estem posant molt de nosaltres perquè, evidentment, treballem amb persones, no?, i estem cuidant criatures molt petites, i les famílies és veritat que estan contentes, no?, amb el servei que estem donant, però la sensació és que la nostra vocació, que no hauria de ser vocació, sinó que és la responsabilitat professional que tenim, s'està utilitzant per mantenir el sistema, no? Llavors nosaltres estem denunciant que ens falten molts recursos perquè les condicions han canviat. No és el mateix ara que igual fa 20 anys o 30 anys, no? Quan potser també quan ells van començar, ens trobem amb situacions de vida molt més complexes de les famílies, amb criatures, amb diagnòstics, no? O que nosaltres, com a Escola Bressol, que també fem una tasca de detecció i prevenció, de seguida posem llum, no? I comencem un camí de diagnòstic. I ens trobem amb un model de criança que a nivell social també ha canviat, però les escoles no tenim els recursos per acompanyar i acollir tot això ara mateix, no? Llavors, la sensació és que anem apagant focs i anem sostenint perquè tot vagi bé, però no podem fer la nostra feina concreta, que és educar. Quan abans li preguntaves al Ferran, no? Tinc la sensació que jo crec que l'administració posa els recursos o posa el focus des d'un lloc que no és el que nosaltres creiem que s'ha de posar. Quan ells diuen, no, fem tantes places. Bueno, les places estan bé, però hem de veure com les fem. Què passa dintre l'escola de 9 a 5 o de 8 a 5? Això és el que nosaltres estem dient. Ei, que perquè de 8 a 5 passin coses que han de passar, necessitem tot això. I ells només diuen, no, hem fet tantes places. Bueno.
Eva, t'ho pregunto tu perquè estàs en actiu a dia d'avui i em sembla molt rellevant, evidentment, la teva visió de tot plegat, eh? Les principals reivindicacions, i dic les principals, no que siguin totes, són ràtios abusives i desmesurades, manca de recursos pel suposat model inclusiu, desatenció de la salut de les treballadores i externalització de serveis. Sí o sí, el més urgent, i ja sé, Eva, que em pots dir, no, el més urgent és tot. Però si haguéssim de posar una qüestió sobre la taula urgentíssima, quina és?
Jo et diria les ràtios. I les ràtios no és... les ràtios les podem interpretar posant més personal o les podem interpretar reduint el nombre d'infants per grup, val? Amb els metres quadrats que hi ha a la majoria d'escoles de Barcelona, es fa urgent reduir el nombre d'infants per grup, perquè qualsevol persona podria entendre que en aquesta sala ens fiquéssim 19 adults, acabaríem locos a les 5 de la tarda. Doncs el mateix amb criatures que estan aprenent a relacionar-se, que estan aprenent a caminar, que estan aprenent a gestionar conflictes, no? Penso que és fàcil com d'identificar.
Joan, hi ha manca d'escoles bressol al país?
Hi ha manca d'escoles bressol, cal fer-ne més. El que passa que, i és cert que se n'han fet moltes, vull dir, des del 2006 doncs s'han fet moltes escoles bressol, però jo volia, vull dir, sobre aquesta pregunta que li feies a l'Eva, jo penso que és molt important lo de l'externalització, lo de l'externalització també, no? Vull dir, som a l'única etapa educativa en aquest moment que més del 50% dels treballadors i treballadores estan privatitzats. Vull dir, no hi ha ningú, vull dir, en aquest moment, ni del segon cicle d'educació infantil ni en endavant, que sigui privatitzat. En aquest moment, hi ha una part molt important, que és el suport educatiu, que són empreses externalitzades, algunes tan potents com el Florentino Pérez. Vull dir que això no permet, doncs no permet un treball important a dintre de l'aula. Vull dir, les educadores que estan fixes, les educadores de l'Ajuntament, quasi no treballen amb el seu suport. Vull dir, a les hores que estan amb nens i nenes, vull dir, no estan moltes hores juntes.
Val, anem aquí, Joan, per entendre-ho. Ben bé aquesta externalització, què implica, què significa?
Mira, significa, les escoles bressol estan obertes de 8 a 5 de la tarda, sí? De 8 a 9 se n'encarrega l'empresa privada, aquesta empresa externalitzada. Són gent que entra a les 8 i plega a les 9. A les 10, sobre les 11 hi ha dues persones, que hi ha l'educadora, la funcionària, diguéssim, i la persona de suport. Vull dir que estan fins a la una, més o menys. O sigui que dues persones a l'aula estan dues hores, més, vull dir, dues hores escaix, no? Aquesta persona, a la una, en principi, deixa els nens com sigui, vull dir, si han dormit, han dormit, si estan dormint, estan dormint, si no, amb una persona sola, a les 3, l'educadora, vull dir, torna, i llavors la persona de suport se'n va. Llavors, vull dir, en aquest horari, vull dir, que estiguin junts, la parella educativa, vull dir, que sempre es parla de la parella educativa, està molt poques hores amb els nens.
Okay. No podem fer treball en equip amb aquest personal, perquè no tenen aquestes hores contemplades per trobar-se amb la resta del personal ajuntament. I això va en detriment dels projectes educatius, també.
Sí, sí. Amb el que feia referència a nivell de Catalunya, el que abans comentava allò d'aquesta mapa escolar i totes aquestes lleis que s'ha fet, parlem que fa 20 anys que es va fer una normativa i encara estem així, vull dir, sense legislació real.
Fa 20 anys que la normativa no s'ha tocat?
No s'ha tocat, o sigui, s'han fet lleis, això, però, per exemple, ara reclama el 282-2006, que són condicions obsoletes de tot això. Aleshores, es reclama al Departament d'Educació que adequï la qualitat i la necessitat. Només dic que a nivell de Catalunya es produeix una alarmant desigualtat i falta d'equitat. No és el mateix un infant o una família de Barcelona que de Sant Feliu, que de Lleida, que de Girona. Aleshores, i aquí es produeixen el que deia el Joan, no? La falta d'externalitzacions i gestions indirectes. Doncs tot això provoca allò que deia. Què és lo important? Pues lo important és que provoca, que és una ansietat i un problema, que en el cas de Barcelona, per exemple, es tradueix l'any passat, aquest any passat, en 45.000 baixes. Hores.
Uau.
Això, uau, és molt, perquè aquí hi ha moltes angoixes, perquè és una responsabilitat molt gran. I això que l'escola Bressol de la ciutat de Barcelona és de les modèliques que hi ha i que els propis treballadors i treballadores i les famílies són de que fa molts anys vam reivindicar i vam fer això, no? El model inclusiu no pot ser-hi. Per què? Perquè la Generalitat, a nivell d'atenció educativa dels 0 a 3 anys, és zero, gairebé. Retalla el CDIAPS, retalla el servei social, retalla el salut, que són les tres potes que nosaltres treballem. Per tant, no hi ha un model d'inclusió perquè no hi ha professionals del CDIAP que puguin atendre els infants. I el que deia Eva, és hi ha noves criances, noves maneres, i aleshores tot això, i dificultats a les famílies.
Eva, parlàvem també de precarització laboral. En què es reflecteix aquesta precarització laboral?
A part del tema de les externalitzacions, que ja comentava, perquè al final, clar, a cada empresa té el seu propi conveni i són persones que treballen en unes condicions laborals doncs, complicades, a nosaltres, que som treballadores de l'Ajuntament, clar, quan estàs sostenint durant molt de temps una situació perquè tot estigui bé però sense recursos, evidentment, la nostra salut també acaba patant. No, i ens trobem en aquest moment, el Ferran ho ha explicat molt bé, l'índex de baixes, jo crec que és preocupant i és un símptoma de que el sistema no funciona. Mm. No? I llavors la sensació aquesta de que surts a les 5 de la tarda, no? I la gent s'ha de buscar el recurs per cuidar-se, està molt bé, però el sistema també ens ha de cuidar, perquè nosaltres cuidem persones. Al final aquesta és la nostra tasca, cuidem i eduquem. Llavors hem de tenir un sistema que ens cuidi. Perquè, a més, som un sector feminitzat. Vull dir, la majoria de treballadores d'escola Bressol som dones. I tampoc tenim aquestes possibilitats de conciliació moltes vegades. Som un servei per conciliar, no? Teòricament, però a vegades nosaltres
no coincidim amb vosaltres.
Però no coincidim amb vosaltres, no? A no ser que renunciem també a coses que, al final, en la maternitat, esto es así.
Clar. I si els propis treballadors, el suport educatiu també està patint encara pitjor, perquè... No?
Sí, sí. Condicions... Són condicions més dures.
Més dures i més precàries, no? Vull dir, aquesta externalització o gestió indirecta provoca que professionals els pagui en sous mínims del conveni, per exemple, de Madrid, que és més baix que el d'aquí de Barcelona, d'aquí de Catalunya. Vull dir, tota una sèrie de qüestions, vull dir, molt gravíssimes del sector 03.
I quan parlem d'externalització, també parlem de cuina i neteja.
Exacte.
La cuina i neteja també està patint, vull dir, aquesta situació de precarietat laboral.
Val. Parlàvem d'externalització, de precarització laboral, de ràtios, de que les institucions s'ho han mirat poc o gens els darrers anys. Anem a mesures. Què proposa la vostra plataforma?
Principalment, jo crec que la inversió, no? Que també és una cosa que li demanem a la Generalitat des de fa molts anys, no? De inversió en el 03, responsabilitat del Departament d'Educació respecte al 03 de Catalunya, no? Perquè, clar, nosaltres hem posat molt el focus a Barcelona, però l'externalització de tot el centre a fora de Barcelona és la norma, no? Amb la municipalització, a través de la ILP de les 30.000 places, es van generar moltes escoles bressol amb els municipis, però que molts van ser externalitzats. Llavors, són concursos que es liciten i guanyen empreses amb condicions diferents.
Mm-hmm. Tot plegat, Eva, fa que us sentiu una mica aïllats de la comunitat educativa o de la resta de la comunitat educativa?
Fa que no puguem fer una xarxa... Jo crec que diversifica tant les condicions i els models que fa que puguem trobar allò que ens uneixi per generar una xarxa potent. Mm-hmm. No? És a dir, al final, per exemple, el 3-6, segur que perquè tots depenem del departament o del consorci, però a l'Escola Bressol de Catalunya, clar, com que uns som ajuntament, els altres som Florentino, els altres som Fundació Pere Tarrés, els altres som no sé què, és difícil, perquè no ens uneix una... Ens uneix les ràtios, ens uneix els recursos del model inclusiu, ens uneix la inversió. Aquí podríem trobar això, sí, no? Sí. Llavors, jo principalment penso que és la inversió pública, clar, els diners on s'han de posar. No?
I una conscienciació, que és el que diem aquí, que posi les necessitats i els drets dels infants de 0 a 3 anys al centre. I això vol dir que la Generalitat es posi, vull dir, que posi a legislar sobre els drets i que no ho faci allò com un estrus, amagar el cap sota l'ala, i bueno, tot que és el tronc únic d'educació que diem nosaltres.
I combinar, jo penso que la política amb la part pedagògica, perquè ara ha sortit un nou currículum d'educació, un decret de currículum de 0 a 6 anys, que està molt bé, no?, i que parla molt bé dels processos de les criatures, però tenim una normativa del 2006, com deia el Ferran, no? Llavors hem de poder parlar d'aquestes coses, no només de places i de recursos econòmics, sinó del que necessita una criatura de 0 a 3 anys, quins són els seus drets.
Ara em deies, Eva, hem de poder parlar d'aquestes coses. Us heu reunit amb el departament?
No.
Heu demanat reunir-vos amb el departament? Comencem per aquí, eh?
Sí, tant.
Estem oberts, això.
I res, eh?
Però, clar, el departament, molt bé, pot fer, però, clar, també no és allò d'una conversa i sortir al carrer i quedar com si sempre, sí, molt bé, molt bé, nosaltres... No, vull dir, les mesures han de ser troncals, han de ser de reversió, com deia el Joan o l'Eva, no? Vull dir, revertir totalment aquesta situació. Mm. És insostenible. Ara vindran les prescripcions al mes de maig. Bueno, aviam, el que nosaltres veiem a les escoles és desesperació de les famílies, i ho entenem, i estem al costat d'elles, perquè estan desesperades, perquè tenen que fer, no? I aquí, per exemple, pues un, jo crec que també un homenatge als avis i àvies.
Sempre. Sempre.
Que fan això, no? Que suporten.
Ara en Joan, que ens parlàvem de... Famílies. Joan, tinc entès que no esteu sols a Dignitat 03, perquè també hi participen, precisament, com a comunitat educativa, que està molt bé, les famílies.
També hi participen les famílies. Pensa que a l'Escola Bressol la família és troncal. Vull dir, la necessitat i el treball que es fa amb les famílies és molt important. Vull dir, l'altre dia a la roda de premsa una mare ens explicava com, vull dir, quin és el patiment d'una mare, doncs, quan porta el seu fill per primer cop a l'Escola Bressol, una cosa tan estimada, i que potser, doncs, als 5 mesos, doncs, el deixa amb una gent que no coneix i que deixa la vida, no? Llavors, vull dir, les famílies estan... Vull dir, és veritat que les famílies estan molt poc temps a l'escola i la reconciliació laboral és molt complicada quan tens un fill, perquè de cop i volta, doncs, tens de reorganitzar-te moltes coses, però el treball amb les famílies és molt important i les famílies estan molt a favor nostre, no? Mm-hmm. El que passa que a vegades costa, vull dir, no? Vull dir, costa aquest treball amb la família, però a les escoles va ser allò que és un model en què la família entra a la classe, vull dir, la família parla amb l'educadora, la família veu tot el que es fa. Jo crec que és molt important que segueixi mantenint això. Mm-hmm. I d'això que dèiem abans, jo crec que és molt important pensar que per què el 03 està tan poc considerat quan és etapa educativa i, vull dir, les administracions, doncs, d'alguna manera l'abandonen, no? Vull dir, no és que l'abandonen, sinó que, vull dir, el fan... No el tenen en compte, no? El tenen en compte d'una manera assistencial, no? I el que hem de trencar és això. No pot ser que hi hagin ajuntaments que, depèn del color que siguin, doncs, bueno, els nens estiguin millor o estiguin pitjor. Vull dir, hem d'exigir al Departament de la Generalitat, que és qui té les plenes competències, amb que treballi amb tothom perquè el 03 sigui una etapa educativa de qualitat per a tothom. Vull dir, siguis de Barcelona o siguis de Can d'Anxú. Vull dir, jo crec que aquest és la qüestió troncal, i li hem d'exigir el proper govern que tinguem, doncs, de que sigui de que sigui, vull dir, si és un tripartit, si és monocolom, és igual, doncs, de que el 03 estigui en el centre. Perquè, a més, quan ells fan propaganda, quan ells surten als mitjans, el 03 és molt important. Però després aquest 03 s'abandona. Vull dir, és inexplicable, doncs, que el 2011 el departament, un dels terços, l'abandonés i les escoles fossin pagades pels ajuntaments i per les famílies. Vull dir, això... És, bueno, era de sortir tothom al carrer a demanar què passava, no? Uh-huh. I això ha passat i segueix passant. Vull dir, aquest abandó del departament del 03 és una constant, no?
Us preguntava abans, Joan, si havíeu pogut parlar amb el departament i em dèieu que no, eh? El que sí que heu fet és proposar la creació d'una taula de diàleg. Sou optimistes?
Bueno, sí,
segueix. Per què no? Vull
dir, portem molts anys sent optimistes.
Sí, portem molts anys amb això, sí.
Home, nosaltres pensem que ara és un moment oportú, no? Vull dir, trobar els partits i dir-los què és que pensen del 03. Vull dir, farem una sèrie de preguntes i després els direm a l'opinió pública, doncs, que si algunes coses de les que diuen, doncs, no ens agraden, doncs els direm que no els votin perquè doncs, bueno, vull dir, no defensen aquesta etapa.
Aquí també caldria entrar també el que és no, els ajuntaments. Uh-huh. Els ajuntaments estan suportant i, bueno, i a vegades no saben fer les coses o les fan malament. I aleshores per què? Perquè estan també emmanillats amb aquesta política que molts estan suportant el que és el finançament de l'I2. Aleshores, doncs, bueno, jo no disculpo en aquest sentit, perquè el que sí que seria que els ajuntaments doncs, també alcessin la veu i diguessin, aviam, nosaltres està bé, vull dir, perquè nosaltres podem, estem a base amb la ciutadà o ciutadana, estem allà, però necessitem que la Generalitat ens regeixi, perquè no, és insuportable això. I això s'han d'alçar els ajuntaments, demanem que s'alcin.
Joan Serra, Ferran Aquilina, tots dos són educadors jubilats de Escoles Bressol, membres de la plataforma Dignitat 03, també ens acompanya la Eva avui, que és educadora en actiu i també membre d'aquesta plataforma Dignitat 03. Moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos, per posar sobre la taula aquesta educació 03, que, en la qual també cal posar-hi el focus, i ho seguirem tot plegat des d'aquest programa. Seguirem a veure què passa els propers mesos, les properes setmanes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres. Deixes dir una cosa?
Sí, mai tant.
Avui a 2:45 hi ha una convocatòria a la plaça Sant Jaume per defensar el 03.
2:06,
De 2:06.
Doncs vinga.
Que convoquem a tothom que baixi a la plaça Sant Jaume.
Famílies, mestres...
Doncs dèiem, nosaltres que ja estarem atents a veure què passa amb tot plegat. Gràcies per acompanyar-nos, com deia. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana.
amb Joan Trias.
¿Quién llegó a ti otra vez?
Dime quién es, chico, dime quién es.
Pero no lo ves, está ciego. Ese alto, flaco, o el guatunzi inventado, descargando de nuevo heavy, si ves como alguien.
Pero tú me quieres decir que el guatunzi está aquí otra vez en el 65.
¿Cómo no? Y bravo que viene. Mira, mírale a las patas, heavy. Mira para allá.
Sí, man. What those guys talking about? They say...
El dia del Batussi és la història d'un lladre de cotxes que neix a les casetes de Montjuïc i que creix durant el tardofranquisme amb el somni olímpic de la Barcelona del 92. Una obra en format de trilogia que enguany fa 21 anys de la seva publicació en format novel·la a mans de Francisco Casabella. Ara l'han traduït en llenguatge teatral a través d'una festa escènica encapçalada per Enric Auquer amb la direcció d'Ivan Morales i un gran elenc d'actors com Xavi Saez, Guillem Balart, David Climent, Bruna Cosí, Raquel Ferri i Vicent Andongo. Estarà fins al 5 de maig al Teatre Lliure i per parlar-ne avui tenim el seu director, el director Ivan Morales. Ivan Morales, què tal? Molt bon dia, gràcies
bon
per acompanyar-nos.
No, gràcies a mi. Gràcies a vosaltres per convidar-me a mi.
Ivan, t'anava a dir, no, gràcies a tu per l'obraça que heu fet i que està aquests dies al Lliure, que és una meravella. Vau estrenar la setmana passada, 10 d'abril. Impressions?
Doncs, molt feliç, ha estat un procés molt intens de molts anys, ha estat una fita personal que jo tenia aquesta obsessió i també porto doncs, gairebé 15 anys dirigint teatre. Ha estat una època que pràcticament sempre estrenava un projecte i ja tenia més projectes esperant i tal, i aquest cop he dit no, faig el Batussi i no sé quan tornaré a fer teatre, perquè en certa mesura tenia necessitat de fer l'obra que jo volia veure, que no acabava de veure que em deixessin fer i demostrar-me que podia fer-ho i llavors doncs, ho hem fet. Està anant molt bé i jo amb això em quedo molt content i molt satisfet.
Anem a l'inici a tot plegat. Quin dia Ivan Morales diu vaig enrocar-me en aquesta bogeria?
Mira, la primera reunió que vaig tenir per parlar d'això va ser... quan el Cesc Casadesús acabava d'arribar al Grec. Jo sóc molt dolent amb les dates, però anem comptant.
Fa anys,
sí,
d'això.
I jo vaig tenir una reunió amb ell i vaig dir, bueno, jo vull fer això. I crec que, a més, el Festival Grec és un espai que li aniria molt bé i tal. Vull dir, el Festival Grec com a Festival de Teatre a Barcelona i tal. I ell, doncs, va dir, vinga, em sembla un projecte molt interessant, et recolzo. Però necessitaven més socis i llavors això va anar fent que la cosa anés més a poc del que jo hagués volgut i ja està bé perquè també les coses de vegades s'han de cuinar a foc lent.
De fet, sí que neix amb un grec com amb una espècie de pròleg del que serà el dia dels Batussi.
Sí, no? O sigui, la qüestió és que també una altra de les coses que ens trobem una mica els directors de teatre entre cometes de text és que hi ha com un procés estàndard, que és el de les 7 setmanes d'assaig, que funciona per alguns projectes, però per d'altres, com aquest, no. Aleshores, jo vaig haver de buscar-me la manera de trobar un procés de feina que ens permetés, sense posar l'equip en una posició massa vulnerable, podem pagar i podem tenir algun mínim d'això, de diners per fer-ho, però que ens permetés allargar el procés, poder fer un primer capítol al Festival Grec per també tastar una mica la fórmula i també ja tenir una part ja aixecada i després doncs poder aixecar les altres dues parts de l'espectacle una mica més endavant, més madurat i també amb més temps. No?
Que aquest programa va ser Los Juegos Feroces, el grec del 2023.
Sí.
Eh?
Sí.
Anem a la segona bogeria, que a mi m'encanta, que és convertir una novel·la de 1.000 i pico pàgines amb un text de teatre de 100 i pico pàgines.
Sí.
Com ho aconsegueixes, això? Perquè, clar...
No arriba... El text que jo vaig escriure no arriba a les 100. Vull dir que és 97. Sí. Com... Doncs 3 anys de feina, de dramatúrgia, i fent-me moltes preguntes. I permetent-me també el bloqueig, quan me'l trobava, com deia, bueno, és que no sé com comprimir això, intentant ser molt fidel a les emocions que el llibre em provocava quan el llegia, més que als detalls concrets, no? Barrejant personatges, ometent situacions, i també intentant dir, bueno, el llibre és molt reiteratiu amb algunes coses, el llibre és meravellós, no? Però dic, doncs potser aquesta part la deixo més pel tercer acte, aquesta part la deixo més pel, no? Aquests aspectes els deixo més pel primer, no? Intentant fer com un equilibri.
Clar, aquí em parlaves de fidelitat, eh? I m'agrada molt, perquè què havia de sortir l'obra o quin esperit havia de tenir l'obra perquè fos una obra totalment fidel a Casadevella? I ho és.
Per mi, quan estava fent la dramatúrgia, sobretot jo pensava en que fos musical, que tingués molt de ritme, que fos gamberra, que fos molt emocionant i que tingués aquest esperit de que t'està menjant l'olla un tio a les 7 del matí en un tuguri infecte i t'està explicant allà unes coses que dius, però què m'està explicant? Però són molt interessants al mateix temps, no? I intentava ser molt fidel a això i també el que ens passa quan hem de traduir, quan hem de traslladar una obra d'un gènere a un altre, o sigui, d'un format a un altre, al final t'agafes a les emocions, a les emocions que t'has generat, no? I intentar ser molt fidel en aquelles emocions.
Una obraça de teatre que la tenim al Lliure de Gràcia, al carrer Montseny, durant 4 hores.
4 hores i pico, sí.
4 hores i escaig, exacte.
Sí, jo volia que fos de 3, però anàvem fent i anàvem dient, ostres, és que no hi ha manera, no podem comprimir-ho més. I
veient-la ho entens, eh?
Sí, i no se'ns feia avorrit. O sigui, la fèiem i dèiem, bueno, és que això ho podem tallar. He tallat molt, però... Però hi va haver un punt que vaig dir, és que no tallem més perquè no cal, no? Ara, doncs jo espero que ho aguantin els actors, també t'ho dic, perquè no és el mateix fer
és bèstia
cada dia una obra de 4 hores i pico que una obra d'una hora i mitja. I evidentment ells hauran de menjar molts fruits secs i dormir molt i tenir molta energia. Això
va ser una mica un hàndicap a l'hora de contactar amb els actors que volies?
No. No, tampoc ho sabíem quan duraria, però sabíem que duraria molt, però això no va ser el hàndicap, no.
Anem a la gent que hi és damunt l'escenari. Enric Auqué, Xavi Saez, Guillem Balart, David Climent, Bruna Cusí, Raquel Ferri, Vicent Andongo... És que, déu-n'hi-do, o sigui, quina meravella.
Sí, és un equip de talentassos. Després tenim a les llums l'Anna Rovira, José Nova a l'escenografia, el David Climent també duplica com a director de moviment, Jordi Busquets fa l'espai sonor i director musical, i la Júlia Barbany ha estat la meva ajudant de direcció, la Júlia Barbany de Les Hueques, i la Júlia Simó, doncs, la producció, ha fet la producció.
No ens oblidem de tot això, perquè amb una obra enorme com aquesta...
I l'Oriol Corral ha fet el vestuari.
És cabdal, eh?
Sí. És un equip de talentassos. Per sobre de tot són talentassos i... A veure, també pensa que jo quan intento muntar una obra de teatre penso, qui m'agradaria a mi veure, no? a l'escenari? Quina barreja em molaria a mi prou com per anar a comprar una entrada i que no tingués la sensació, ostres, això ja ho he vist, o un altre cop aquest actor fent aquest tipus de paper... Aquestes coses les intento evitar molt. I sempre, si mires els repartiments de les meves obres, sempre hi ha com un what if. Saps? Què passaria si ajuntéssim aquest amb aquest? O què passaria si aquest actor o aquesta actriu fes això? I crec que és una obligació nostra, de la gent que fem obres de teatre, proposar als espectadors i espectadores una cosa diferent, no?
Jo estic molt d'acord amb la gent que ho diu, però prefereixo que m'ho expliqui ell. Tothom diem... que les obres de Joan Morales tenen un segell molt marcat. Tu n'hi ets conscient d'això? Una? T'agrada? Dos? Tres? Quin és el segell d'Ivan Morales?
A veure, soc conscient de que tinc una manera de fer molt personal. Soc conscient perquè m'hi trobo que més sovint del que m'agradaria he d'explicar-li a la gent que el que vull fer es pot fer. I de la manera que ho vull fer, es pot fer. Llavors, doncs, això em fa veure que... que potser no és el més comú, perquè, ja et dic, més sovint del que m'agradaria he de tornar a explicar, no, però que això es podria fer així, o que... I entenc, aleshores, que hi ha una manera estàndard que no és la que jo faig servir. Però també, ara acabo de rodar una pel·lícula com a director, i li deia a l'equip, pensem fora de la capsa. No cal... Cada projecte té les seves... Cada projecte demana les seves regles pròpies. Hem de saber quines són i no hem de tenir por de que no siguin les del projecte anterior ni les del projecte següent. Uh-huh. A partir d'aquí, jo crec que... A mi no m'agrada pensar que una obra ha de tenir cap estil concret. I molt menys el meu. A mi m'agrada pensar que cada obra hagi de ser fidel al que ha de ser fidel i a partir d'aquí doncs, ho anem descobrint. Però a mi, jo soc molt... jo tinc molta... La meva creença és que l'art en general hauria de ser un camí de destrucció de l'ego i de la teva identitat, no? Llavors, no hi ha res que em faci més mandra que intentar reforçar o reafirmar la meva identitat a través de les meves obres. O els artistes que ho fan ja em fan mandra d'entrada, perquè penso, estem perdent el temps, la vida és molt curta com per aferrar-se a coses tan, tan mesquines. Aleshores, intento... No em preocupo de que tinguin un segell personal.
Ivan, en parlàvem una mica abans, però quina intenció hi ha darrere de la decisió que l'obra sigui performàtica, que hi hagi música en viu. Ara em deies, pensem fora de la capsa. Jo tinc la sensació que es trenca totalment la quarta paret.
Mira, i no sé si aquest és el lloc idoni o el menys idoni per explicar-te això, però jo, quan estava preparant Elia el Batussi, estava també molt en crisi amb el teatre que veia sovint, no? Sí, però realment ho passava malament. Veia coses i deia, ostres, que ja no ho entenc. I les coses que a mi m'estan... Que m'estan motivant a nivell artístic, no les veig reflectides, no sé de quina manera estem connectats amb el present, amb les arts escèniques, no ho sé. I evidentment, veia coses que em flipaven, però després sortia i em trobava amb crítics, em trobava gent de la professió, i les coses que em flipaven em trobava que em deien, oh, doncs no ho he entès, o és que està en contra de moltes coses. Jo pensava, no, està a favor del que està a favor. Però aquesta crisi de dir, ostres, quin és l'acte performàtic popular, teatral, que ara mateix ens representa, se'm va respondre quan vaig començar a passejar per l'Hospitalet i em vaig anar colant cada diumenge a les misses evangèliques.
Boníssim.
Que es fan per allà, que ideològicament i religiosament no estan molt de la meva banda, no? Però sí que em trobava amb uns rituals molt llargs, amb una gent maquíssima, que com a mínim em rebia amb els braços oberts, de comunitats doncs, equatoriana, africana, tal, que a priori tu, no?, com l'únic blanc d'allà, doncs et penses, ostres, potser aquí cantaré massa, no? I no, vine, això és la casa de Déu, vine amb nosaltres. I aleshores em trobava amb uns rituals de 4 hores, de 5 hores, on la gent feia comunitat, on la gent trobava catarsi, on la gent trobava un empart als seus problemes, als seus conflictes, i on es feia servir la música, on no hi havia quarta paret, i on hi havia tota una intenció de teatral, de sortir d'allà transformades, no?, i transformats. I precisament el dia del Batussi toca aquests temes literalment, no? Finalment és una recerca religiosa el dia del Batussi. Uh-huh. En un after hours, però una recerca però religiosa.
Sí, sí, sí.
Llavors vaig dir, ostres, aquest és el format que estem buscant. I això és el que vaig intentar traslladar al teatre.
És una cerca religiosa, m'atreveixo a dir, que també filosòfica, sí. Per plantejar-nos molt qui som, on volem anar, una mica pelegrí, qui em vulgui fer broma de l'edat ja m'haurà entès. Deixa'm dues preguntes encara, i de seguida saludem a Olma Giró amb les preguntes incòmodes, però sí que m'agradaria saber, perquè una cosa deu ser tenir-ho al cap. Mm. El primer dia, Ivan, que veus l'obra sencera, què penses?
Buah. Com la noia del meme aquell. La lleoparda. No, doncs primer, doncs clar, doncs jo veia l'Enric allà, que li donaven tembleques després de fer tot el viatge, que estava com molt, molt afectat i que jo no sabia si allò havia durat 5 minuts o 10 dies, perquè el viatge havia estat tan profund, que bé, vaig dir... Bueno, ha estat un procés molt intens i molt complex, però en aquell moment vaig dir, ho tenim. Realment vaig sentir, ho tenim, i vaig sentir, tenim l'obra que jo volia fer i que ningú... bueno, ningú no, això és molt dramàtic, però que molta gent m'havia dit que no es podia fer. I l'hem fet. Llavors això va ser una sensació molt maca que encara estic païnt.
I deixa'm fer-te la darrera, i ara obrim preguntes incòmodes. La meva darrera ja és una mica incòmoda. Jo plantejava al matí que estic una mica emprenyat. Per què estic una mica emprenyat? És veritat que és un èxit encetar una obra teatral i que s'exhaureixin totes les entrades. És veritat que això és un èxit. És veritat també que això s'ha posat darrerament de moda. I que s'ha posat darrerament de moda amb un teatre com el Teatre Lliure, que és públic, i que jo considero que no hauria de passar. Perquè precisament és públic, perquè vol acostar el teatre a tothom i que es vegi quantes més vegades millor. La meva pregunta és per què es fa a la Sala Petita, és a dir, al carrer Montseny, al barri de Gràcia, i no es fa a Montjuïc, que és una sala molt més gran, per exemple, per donar més cabuda.
Mira, aquesta pregunta me la va fer ahir, que estava al Festival Ibicine, i vaig estar dinant allà amb el Jaume Ripoll, de Filmin, i ho dic perquè...
I tenim present, perdona, Ivan, i tenim present que no és la primera vegada que passa.
Jo et puc parlar de la meva experiència. Ho dic perquè... I ho dic perquè una persona que d'un altre sector, no?, com és el cine, i que té... i que en sap bastant d'això, em feia la mateixa pregunta, no? Em va dir, o sigui, em va dir... És que quan vaig anar a comprar l'entrada i vaig veure que no estava a la sala gran, em vaig preguntar. Jo, primer de tot, per part meva, jo et puc dir que jo tampoc tenia interès especial en anar a la sala gran. No he fet mai una obra de format gran. Jo vinc del teatre íntim i com t'acabo d'explicar, les misses aquestes de les que et parlo passen en llocs petits i és una mica el viatge que jo buscava. Per una altra banda, també t'he de dir que aquesta obra, encara que no ho sembli, encara que no ho sembli, i tu em sentiràs això, et portaràs les mans al cap. A mi m'han arribat a dir, en altres espais, que el repartiment no era comercial.
M'estic posant les mans al cap.
que el text no s'entenia. Vull dir que... És el que dic des de fora un pot sentir que, ostres, això és una fórmula infal·lible, no? Jo crec que ara mateix el teatre català està en un lloc molt conservador, que en el que s'assumeix que les coses que funcionen són només unes, que entren a una finestra molt petita i que has de trencar-te la cara per demostrar que altre tipus de coses poden funcionar. El dia del Batussi, jo sóc molt conscient que està basat en una novel·la, que és una novel·la de culte, que el repartiment és un repartiment d'actors i actrius molt coneguts, però tot i així hi ha gent, gatekeepers, no? que diuen en el llenguatge del rap, que consideren que això no és comercial, no? Que el repartiment no és comercial, o que la proposta és massa arriscada, o etc, etc, etc. Què vol dir això? Vol dir que...
Si entenem comercial com a convencional, jo podria comprar-ho. Però entenc que no és això.
Jo, quan parlem de comerç, per mi comercial és que esgoti entrades o que no. Sí, que o sigui, no té més. No? O sigui, no, comercial no és un... no és un adjectiu qualitatiu.
I perquè la gent no es pensi, anirem a veure una obra convencional. No, no ho és, tampoc.
No, però, a veure, és clar, o sigui, Matrix, quan la van estrenar, tampoc era...
Exacte, sí, per aquí vaig, sí.
Vull dir que les coses
s'han de fer, canvien,
sí. Evolucionen, i el que un dia és underground, l'altre dia és mainstream, i això és una roda que va així. I moltes vegades has de fer les coses per demostrar que funcionen. Aleshores, a mi em dóna la sensació, jo, que, com a mínim, la meva experiència, jo, durant els 6 anys que he intentat aixecar el dia del Batussi, jo he dirigit altres obres, la majoria en càrrecs, que es consideraven que sí que podien ser comercials, per això hi havia un productor o algú que deia, Ivan, dirigeix això, que amb això ens anirà bé. I jo, mentrestant, anava presentant aquest projecte i em va dir, amb això no tinc tan clar, però fes això. Aleshores, jo no sé si té a veure amb això, però jo quan veig les programacions a les sales grans o tal, es posen coses que sembla que entren dintre d'una fórmula més estàndard. I a les sales petites es posen les coses que arriben a, que tenen la sort d'arribar, mm-hmm. però que semblen una miqueta més arriscades, entre cometes. Aleshores, jo, per mi, no sé si això, si el motiu... A mi m'ho vam oferir al Lliure de Gràcia i jo, encantadíssim, vaig anar al Lliure de Gràcia perquè era la sala que jo volia per fer aquesta obra. Però, bueno, tenim aquesta situació.
Un debat molt interessant que... Ivan, tens 5 minuts més?
Sí.
Sí? Anem als serveis informatius i, de seguida, les preguntes incòmodes. Amb el Magí Ró. Són les...